A Ràdio Maricel, a cel obert.
Vet aquí la història d'una dona de vida curta, però intensa. Intensa barra intensíssima. Gairebé diria. I una de les figures més influents del segle XX. Que, home, potser podem començar per aquesta fotografia de setembre del 36. Jordi, bon dia.
Hola, bon dia.
Vinyet, bon dia.
Bon dia.
Va venir per què? I començo per aquesta foto, per aquesta imatge.
Sí. Simone Weil apareix a Sitges a l'estiu del 36 de manera circumstancial perquè ve a parar a l'Hospital de Sang de Terramar com a ferida de guerra al front de guerra.
Vaja.
Però, suposadament, creiem, jo tinc la hipòtesi, de que Weil ja coneixia, d'alguna manera coneixia Sitges. Per l'estiu del 33 hi ha documentada una estada seva a Vilanova i la Geltrú, de vacances,
sí.
I jo entenc que és molt probable que en algun moment o altre passés per Sitges, perquè després, tot just arribar a Barcelona a principis d'agost del 36, ella ja referma, ja mostra la voluntat de visitar Sitges. És a dir, jo crec que ja coneixia Sitges d'alguna manera. Uh-huh. Però la seva estada pròpiament és una estada arrel de del seu internament en l'hospital.
D'acord, perquè més enllà de, diguem-ne, d'aquest vincle, hi tenia algun lligam familiar, d'amistats, de coneguts?
No, en absolut.
No, en absolut.
En absolut. No, ella ve aquí com us dic, ella ve aquí com a ferida al front de guerra,
sí.
Pren una, a més, ferida, però no una ferida en combat, que podríem dir que quedaria més heroic,
sí.
Sinó una cosa molt més frugal, que és que va posar el peu en una olla bullint d'oli i se li va cremar, realment va tenir una cremada molt important, que no és, evidentment al front no hi havia manera de solucionar això, i la retiren cap enrere a la rereguarda i estan a Barcelona, que es retroba amb els seus pares a través del Jaume Miravitlles, que queda ingressada, forma part, crec que del primer o segon contingent de soldats que entren a l'Hospital de Terramar com a ferits de guerra.
D'acord. La podríem definir com una miliciana o no?
És una miliciana.
És una miliciana.
És una miliciana, està enquadrada. Ella ve aquí com a persona que vol descobrir, veure en primera persona, en primera línia, el que diuen que està passant a la guerra a Espanya, al front. Ella ve aquí amb ganes de conèixer les col·lectivitzacions, amb ganes de conèixer què és el que està passant, i a través d'un viatge, ella ve aquí teòricament com a periodista, amb un carnet que l'acreditava com a periodista, i en una d'aquestes anades al front, on veu i queda, sembla que queda meravellada pel discurs de Durruti, s'adscriu al grup internacional de la columna grup d'internacionals de la columna Durruti, un grup de gent de tota Europa, mm-hmm. de tot el món, que van fer una mena de pinya, una unitat, i ella queda adscrita en aquest grup.
D'acord, una periodista militant, vaja.
D'alguna manera,
d'alguna manera sí, eh? Qui era Simone Weil, Vinyet?
Simone Weil era una dona molt interessant, un outsider, a parer meu, perquè doncs, era diferent de tothom, ja quan anava a l'institut, per exemple, era una noia de lletres, i a més era filla d'una família jueva, laica, amb un pare que havia estat metge mobilitzat durant la Primera Guerra Mundial, i una noia molt sensible, molt radical, tremendament radical, i que a més patia per la gent. És a dir, tot el que és el sofriment de la humanitat aplicat a la proximitat que ella veia, des del que explicava son pare dels soldats del front de guerra fins als obrers de les fàbriques, li produïa una sensació, avui dia en diríem d'interpel·lació, però era molt més enllà que això, d'incomoditat social i personal. Cosa que feia que se sentís obligada a ser solidària amb la gent que patia, amb les classes més, diguéssim, humils, més desfavorides, que en diríem avui dia, uh-huh. i més pobres. Fins i tot, doncs, bueno, he sabut doncs, que durant unes temporades va voler deixar la seva feina de professora de secundària per anar a treballar a les fàbriques, i va treballar a diverses fàbriques, entre la Renault, evidentment, estava amb tots els comitès d'empresa d'aguts i per haver, i evidentment era tremendament mal vista per part dels dirigents, en aquest cas industrials. Mm-hmm. Però en el món de la filosofia i del pensament també era una figura solitària, perquè era una figura amb una gran formació teòrica que, a més, intentava traslladar el seu pensament cap a la vida pràctica, cap al dia a dia, que és un exercici que els intel·lectuals honestos fan, però que hi ha molta altra gent que hi passa de puntetes.
Haig d'entendre que es deuria sentir frustrada en moltes ocasions.
Més que frustrada, profundament crítica, i això la feia reaccionar i elaborar determinades propostes socials i propostes que avui dia en diríem radicals més que reformistes, de cara a les situacions, per exemple, durant la Segona Guerra Mundial, els últims anys de la vida, l'últim any, elabora un document per crear un cos d'infermeres a primera línia de guerra per enviar el general de Gaulle. És a dir, no només pensava, sinó que proposava. Evidentment, això no, el general de Gaulle, altres mal de caps devia tenir, per fer cas en aquella jove filòsofa exilada a Anglaterra que no menjava per ser solidària amb la gent que passava gana, etcètera, no? Aleshores, és una figura que la seva radicalitat, com que era tan profunda i tan honesta i tan real, molestava, incomodava a tothom.
Gairebé he deixat vinya penyella aquella contradicció, una dona molt sensible i una dona molt radical.
Sí, tremendament
radical. Com si, veritablement, en l'ànima d'algú
puguin conciliar...
No és incompatible.
No és incompatible.
Però com que tenim tan estereotipada la radicalitat i la sensibilitat,
exactament,
fins i tot dona aquella sensació que és difícil que dins una mateixa ànima si puguin encabir i conciliar,
sí, sí,
els dos valors.
Sí, 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 sí. I això, bueno, aquesta característica, ella la transmet a través de les seves activitats, a través de les seves accions, a través dels seus escrits, a través de les seves actituds enfront de fets concrets, fins i tot el seu aspecte físic, perquè fixa't, estem parlant de l'any d'entreguerres, on les dones s'alliberen dels corsers, van amb faldilla curta, ens posem lluentines i serrallets, ens tallem el cabell de la garçon. Bueno, ella vestia granota d'obrer i portava una mitja melena així de tall quadrat, amb la ratlla al mig, i com que era molt miop, portava unes ulleretes rodones d'aquestes que mai passen de moda.
D'acord.
Però era el contrari del glamour.
Vestia dir, volgudament així, eh?
Volgudament així. És a dir, no és que es creés, no era per crear-se pas una imatge. Avui parlaríem de la creació del personatge. Era volgudament així. No li interessava ser més guapa del que li donava el seu físic tal com era, no? És a dir, no li interessava afegir un punt d'atractiu a la seva figura més enllà de les ulleres que necessitava, o de la camisa blanca que es posava per sota el mono. Vull dir-te, o de les sabates tipus xiruga, amb les quals, les que tinguem grans fotografies de la vall, tampoc, però amb la qual la veies. És a dir, no veies una noia dels anys 20 i 30 arreglada. Per exemple, una Rodoreda va ser presumida tota la vida, però és que als anys 30 devia fer furor, igual que la Vernet i altres escriptores periodistes. És a dir, aleshores la Vall era tot el contrari, tot era l'altra cara de la moneda.
Ara en diríem una dona empoderada?
Molt empoderada. Sí. És a dir, per contrast, molt empoderada. És a dir, perquè molestava i perquè era sincera, això li creava una determinada àurea que un munt d'intel·lectuals i alguns polítics realment se l'escoltaven i formaven part del seu entorn. La seva correspondència és ingent. Les notes dels callers a la francesa, tenia tantes llibretes com podies tenir tu, Vicenç, vull dir, perquè va escriure moltíssim i va notar moltíssim.
Malgrat que és curiós que no tingui obra en vida, pràcticament.
Exacte, perquè era massa jove.
No va tenir obra a mi.
Per què era massa jove?
Perquè era, bueno, té obra dispersa, a veure. Ja no tenia volums publicats, però tenia obra dispersa per tot arreu. Jo només amb el tema de la poesia, que és per on he entrat. Mm-hmm. Bueno, vaig entrar a la Vall per altres coses. Però traduir la seva poesia i buscar l'entorn que li fa coixí...
És que ens fem aquesta imatge d'una dona de conviccions en un món d'homes que el fa el que ella creu que ha de fer.
Tremendament masculí, oi tant.
I que assumeix, no sé si dir, anar a la contra
no,
tota la vida.
És pròpiament... jo crec que no hi devia donar ni importància.
Assumeix no tenir padrins? Assumeix...
No tenir padrins.
No tenir padrins, però hi ha un paper molt important al darrere d'ella, que és la família.
Bueno, sí.
Perquè la família sempre està darrere d'ella, potser com una mena de contrapunt. Perquè fins i tot en els moments de la guerra, sí, de la guerra a Espanya, vull dir, la família l'acompanya a darrere, és a dir, ella es desplaça a Barcelona i dies després apareixen els seus pares per Barcelona per buscar-la.
D'acord.
Quan...
O sigui, en aquella imatge que gairebé molts podrien pensar ve d'una família dels pares, de la nena que se'n va a la guerra.
Sí, 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 sí. Pensem que era una tenia 26 o 27
Està
anys.
Clar.
I era una persona que és segurament la imatge més antagonista del que creiem que hauria de ser un milicià. Ja. No tenia ni molt menys. De fet, al front això li causa discussions, perquè creuen...
Els hi fa nosa. Sembla una cosa tremenda, on va aquesta, no? I
creuen que ja no és
a més, no val per tirar un tiro. I...
D'acord. És a dir, no està preparada ni físicament ni emocionalment per les situacions que es poden viure a la guerra.
Però ella s'hi revela, eh? Ella s'hi revela i ella s'encara, quan fa falta, i ella diu que a la guerra no ha vingut per estar en un despatx ni a darrere, i ella que vol estar al front i acaba estant al front. També és cert que arriba un moment que ha de tornar a la rereguarda, es retroba amb la família i la família l'acompanya. El seu pare, que era un brillant metge, és el que acaba tenint cura de la seva ferida aquí a Sitges, perquè, segons sembla, en aquell moment a l'hotel el sistema sanitari no estava especialment preparat per aquest tipus de ferides, i és el seu pare que acaba tenint cura d'això. L'acaben traient de l'Hospital de Terramar. Uh-huh. Amb l'ajuda, i a mi també és un tema molt important, és l'amistat amb el Michel Collinet i la Simone Kahn, que són una parella que estaven a Sitges, que ja eren amics dels Bale,
sí,
però són...
És a dir, eren amics dels pares.
Eren amics dels pares, però és una situació que jo he anat descobrint i molt interessant, perquè tant Michel Collinet, que era un líder socialista francès dels anys 30, com la Simone Kahn, escriuen sobre la revolució de Sitges, i concretament jo diria que Simone Kahn, que escriu molt, o escriu un parell d'articles sobre Vallcarca, sobre la situació Vallcarca. Són escrits pensats per ser publicats amb premsa francesa, però que acaben publicats al Front Sitgetà, a la publicació,
sí,
Front,
sí,
eh?
Sí, sí,
òrgan
sí,
del PUM. I aquesta relació entre els Collinet, perquè els Collinet i els Güell d'alguna manera fan un front comú a Sitges, i es desplacen amb el vehicle que tenien els Collinet, que és el vehicle que sembla que es vegi
en aquesta fotografia, aquest palafans del darrere, sí,
correcte, i són els que juntament amb ells abandonen Espanya a finals de setembre del 36.
Ja és ben cert que aquí venia tothom, eh?
Sí, perquè els Collinet i Simone Kahn ja havien estat a Sitges l'any 34. Recordem que Simone Kahn, això no sé si t'ho vaig preguntar una vegada, Vinyet, sí. Simone Kahn era la primera dona del Breton, i jo no sé si havia vingut a Sitges amb el Breton, o potser interessada amb els moviments avantguardistes que podien haver per aquí.
Clar, en aquells Sitges de l'Amic de les Arts, etcètera, etcètera.
Jo no la hi trobo, però físicament no la hi trobo, però sí que l'entorn, diguem-ne, de l'Amic de les Arts, a través de la coneixia, i ella segur que havia sentit a parlar, i jo diria que havia tingut algun Amic de les Arts a les mans, sobretot els d'Andalí, pel tema de l'Aragón. És a dir, jo crec que sí, però físicament ja m'agradaria. Eh?
Uh-huh.
Però en els anys aquests realment no la hi trobo. Era un altre context. Pensa que entre el 26 i el 36, en aquests 10 anys, canvia tot. Eh? O sigui, canvia l'adveniment de la República. Bueno, tu, que has fet uns magnífics treballs sobre el tema aquest, ho saps. És a dir, els canvis de visitants que tenim i els canvis pròpiament de la vida social sitgetana. Aleshores, hi ha uns canvis molt radicals cap al 31, el 35, el 33, el 35 i el 36. És a dir, hi ha un món aquí que s'aiguabarreja molt. I espigolant figures concretes i determinades, com molt bé has fet, doncs acabes trobant situacions que pots haver intuït genèricament, però que clar, que el Jordi Milàngel és a la mostra.
Té aquest punt de preguerri de guerra, eh? Gent que va i que ve, que va i que ve, que arriba, que marxa, que deixa coses escrites o potser no les deixa, i que després haver de seguir el fil de tot això.
Si trobes un nom que potser està escrit amb una falta d'ortografia, que dius, hosti, aquest és aquell, no? Jo no em canso de llegir les històries del poble silenciós. Sempre hi torno i t'asseguro que és un llibre que m'ha obert moltes portes, bueno, moltes perspectives.
Sí.
I que és un llibre que no me l'acabo. És a dir, és un llibre, jo crec que ha de ser, ha d'estar a la capçalera de cada casa, no ho sé, però vull dir...
I dins d'aquesta imatge que podem tenir, sembla mentida com un metge, i un metge acreditat, en aquesta època, diguem-ne, no pensés en algun moment que quin serà el destí de la meva filla, pensant com pensa, anant com va, i que deixés aquesta, no sé si dir, plena llibertat o no, perquè la seva filla desenvolupés...
Jo crec que és sabut que els seus pares estaven totalment en contra
de tot això. Doncs per estar totalment en contra...
I que ella ve a Barcelona amb l'esclat de la Revolució, enganyant-los o dient-li mitges veritats o mitges mentides, de que va amb qualitat de periodista, de que la seva finalitat és la de recollir informació... Cosa que al principi potser era la seva idea, però que totalment es va demostrar que no.
Vol dir perquè haguessin pogut estar molt més estrictes? Haguessin pogut ser molt més estrictes amb ella?
No,
per dir-ho d'alguna manera?
A veure, una família de jueus laics, benestants, de pensament liberal, perquè són laics, és a dir, d'entrada això és el que consta sempre, no, Jordi? Mm. Quan es parla de la família Weil. És allò...
Una concepció molt més oberta.
Fes el que vulguis, i jo com a pare i mare pateixo molt i sempre estic mirant.
Estaré pendent.
Però fes el que vulguis, no? Clar, la que la fareixen de guerra cap aquí busca la noia, perquè allò, i encara dirien, ja t'ho dèiem nosaltres, no?
Exacte, segur.
Però en tot cas sí que és cert que el fet de tenir d'aquelles sabers que tenia el coixí protector mai no la va privar d'arribar fins als límits on volia arribar. És a dir, sembla, Jordi,
sí.
Compartim la idea, no?
D'arriscar-se fins on fes falta, eh?
A veure, anar-te'n a la columna d'Urruti sent un sac d'ossos, és a dir, 4 ossets, perquè la vaida era això, feble físicament, sense entrenament, a fer una vida dura, dormir al cel obert, vull dir...
Sí, al ras,
això és el que vull dir. Aleshores, amb una colla d'homes, vull dir, que no saps on te venen, i dones que no poc coneixes, bueno, està molt convençuda que els pares devien pensar aquesta filla nostra fins on t'arribarà. Bueno, doncs va arribar fins
partint del que ens dèieu abans, en vida, poca obra es va publicar. La figura d'ella, quan comença d'alguna manera a fer-se valer? Perquè entenc que durant la vida de Simone Weil, allò dins de l'establishment, no dins del món, no dels cenacles culturals, ella hi va ser poc present.
Acosta't
una mica més al microvinyet.
Bueno?
Acosta't una mica més. Exacte.
Sí, gràcies. Perfecte. Jo el que sé és que té molta obra dispersa i que la gent la coneix. Per exemple, clar, jo he entrat en una etapa que m'interessa, són dos moments, Sitges i Marsella. Bueno, a l'etapa de Marsella, quan ella arriba a Marsella... Marsella, doncs, és la ciutat del port dels exilis, com sabem molt bé, que allà hi ha tothom, és a dir, des d'exiliats espanyols republicans fins als espies d'en Franco, fins a la Gestapo, hi havia tot bitxo vivent. Ella d'entrada hi ha contacte amb la resistència i sobretot amb un grup intel·lectual que són la revista Cahiers du Sud, que també té una importància, diguéssim, notable, justament pel que fa a l'occitanisme que aquí Sitges ja coneixem, i també en algun moment puntual per la cultura catalana. Bueno, el contacte amb la gent de Cahiers du Sud, amb en Balart, que després la porta a Carcassona amb en Joé Busqué i altra gent, ella ja, o sigui, el dona com per... O sigui, ja sap on va. I ells ja saben qui és. I llavors hi ha alguna correspondència, diguem, bueno, ja tinc ganes de conèixer l'Emil Norben, que era el pseudònim que ella feia servir per escriure que hi és dissit pel tema per por de la censura i de la Gestapo, precisament. Clar, la rep tothom amb els braços oberts, és a dir, a més ella, doncs, bueno, viatja, se'n va sentir la nit de Pasqua de Resurrecció a l'abadia d'en Calcat, que és un clau, diguem-ne, religiós del moment, entra en contacte amb en Perrin, que és el capellà que ajuda els jueus i altra gent a fugir, és a dir, tothom sap qui és a dir, per tant, ella és coneguda en aquests cercles i a més ha fet molts articles, és a dir, per tant, té una obra molt gran, és a dir, Gallimard ha anat publicant al llarg dels anys obra completa i realment, bueno, un metro i mig, com aquell que diu, i aleshores, a partir d'aquí, un cop morta i acabada la guerra, hi ha una recepció...
Ella va morir 43.
No? 43, sí. Quan la cosa encara, bueno, encara no havien desembarcat en un dia, vull dir que era una situació molt incerta encara. Però sí que la gent doncs, que la coneix, ella que ha deixat els manuscrits a Marsella amb una gent perquè els salvi abans de marxar a Amèrica, no? Hi ha com un entorn que ràpidament la projecta i la recepció és brutal, brutal. Vull dir, fins avui. És a dir, la Baila en aquest moment... pel que hem anat, bueno, tant en Jordi com jo, és a dir, hem anat detectant, hi ha doncs, un sector d'historiadors, un sector de filòsofs, un sector de bueno, escriptors sobre idees estètiques, sobre el món clàssic, perquè ell era llicenciada en clàssiques i té articles sobre la Ilíada, com el gran poema de guerra que acaba amb la cultura grega. És a dir, occitanistes, és a dir, hi ha un volum que parla... del geni d'Oc, que és el que ella, una de les seves teories, no? O sigui, la defensa de l'espiritualitat dels càters enfront del centralisme francès del nord, això escrit als anys 40, els primers 40. I, aleshores, és un pensament molt, molt extens que té moltes branques. En Jordi pot explicar, i que ho expliqui ell, la seva experiència amb la societat Weil d'Amèrica, i n'hi ha una altra a França que estan en contacte.
Sí, bueno, perquè van demanar una intervenció en relació als dies de la Baila Sitges i és de forma una mica més extensa el que vam explicar l'altre dia al GES. El que passa és que en referència a això que deies de la seva obra, jo, com que l'agafo des de la banda de personatge històric, no potser tan en profunditat com a filòsofa ni com a poeta, me l'agafo des de la banda de personatge històric que està en un moment crucial a Espanya i a Europa, evidentment. Jo destaco, i a més, en relació a Sitges, el que penso que hauríem de, almenys parlar un moment, perquè l'altre dia potser no vam tenir oportunitat de fer-ho, és el seu text que d'alguna manera anomena o parla de Sitges, que és la carta a Bernanos. I crec que és el moment per...
Bernanos, George Bernanos.
Sí, per explicar un moment el que va suposar aquella carta i sobretot les conseqüències que ha tingut pel nom de Sitges, fins i tot, diria. Per posar una miqueta context, no? George Bernanos escriu el cementiri sota la lluna, no recordo, suposo que això era primer devia ser el 39 o el 40. George Bernanos és un monàrquic catòlic que està a les Illes Balear, diguem-ne que era un, diguem-ne que estava a favor de l'aixecament militar.
Sí.
I ell el que veu és tota la violència a les Illes Balears del seu propi, la violència contundent i brutal i absoluta del seu propi bàndol contra la gent, contra els camperols o contra simples, contra simples activistes polítics, però humils activistes polítics.
A veure si li va venir un conflicte existencial com un amunt, no?
Li va venir un conflicte existencial. Sí, aleshores ell va veure aquesta contradicció entre el que ell processava
i el que
ell veia i ho va deixar escrit d'alguna manera en aquesta novel·la. Bueno. I aleshores, un parell d'anys després, la Simone Weil, havent llegit i interioritzat molt aquesta novel·la, li escriu una carta totalment personal on li relata que ella ha sentit el mateix que ell, però de l'altra banda. És a dir, ella que havia estat al front d'Aragó, ella que havia estat a l'Hospital de Sitges, havia captat, havia vist la brutalitat del ser.
Ella des de la columna d'Urruti havia sentit una tempesta interior de veure...
Sí, de fet, l'estada a Sitges, aquell poc més de un mes, tot i que a l'hospital segurament van ser 15 dies només, li suposa un trànsit, una situació de trànsit des de la seva inicial acceptació per la revolució cap a un moment de dubte existencial.
O sigui, aquella dona disposada a tot...
hi ha un moment de que ella, sobretot això es llegeix a la carta de Bernanos, un punt on que ella posa en dubte el que es veu en dubte de si el seu lloc era realment aquell, el d'estar a primera línia.
D'acord.
I aquella carta, en aquella carta ella enumera una sèrie de fets que són els que li han fet arribar aquesta conclusió. Sí. Un d'ells, per exemple, és l'assassinat dels personatges de dretes de Sitges a l'arribada de l'expedició dels supervivents de l'expedició de Mallorca. Okay. Recordem que en tornada a Mallorca amb 9 soldats sitgetans morts, que per cert, això algun dia també haurem de parlar, eh?
Home, ja saps, ja quan vulguis, vaig. I tant.
Per les platges.
Ja per les platges.
Doncs a la seva tornada a...
Aquelles platges on s'han trobat restes, etcètera, que vam apuntar quatre coses l'altre dia. Deixem-ho aquí.
Sí, de moment, però hem de tornar.
Que era l'exposició, la del capità Bayo, era aquella expedició?
Sí, sí. Doncs a la tornada, diguem que per una represàlia van ser assassinats unes persones a Sitges per a mans d'uns incontrolats, deixem-ho així. I ella també relaciona altres fets que han tingut a veure al front d'Aragó, que ella no ha sigut testimoni, sinó que li han explicat. I això, aquest matís és important, perquè a la seva carta de Bernanos, que ella va publicar, no va publicar mai, ella li va dirigir, és una carta personal que va ser, crec, publicada al principi dels 50, em sembla.
Sí. D'acord.
I també va agafar una gran volada, perquè aquesta carta s'ha agafat una miqueta com a un símbol del pacifisme, però sí de la capacitat de reflexionar si realment la guerra et fa portar el que tu creus que ha de portar. Un procés de reflexió, diguem-ne, de gaire pacifista.
És que segur que qui ens escolti li cridarà molt l'atenció com dues persones, cridarà l'atenció. George Bernanos, a un costat, Simone Weil, a l'altre, acaben pensant com molta gent.
Exacte.
Quin desastre és això?
Quin desastre
que ens estem matant entre uns i altres, i jo no puc aguantar veure aquest horror i no deixa't estar, que això no és suportable.
Però concretant, al que anem,
sí.
El seu testimoni en relació a aquests fets de Sitges, molts anys després ha estat agafat per la historiografia, sobretot francesa i una mica americana, i ells han fet servir molt el nom de Sitges com a exemple d'una violència desaforada, d'una violència incontrolada.
D'acord.
I malgrat és així,
sí.
Crec que tot és... té uns punts de matitzacions. Evidentment, ell no coneixia tota la problemàtica de Sitges anterior a la guerra,
sí, sí.
I probablement tampoc coneixia les circumstàncies en què realment van tenir els fets que ella narra del front d'Aragó, com realment van anar, perquè a ella li van explicar. I aquest mateix text és també matitzat pels seus mateixos companys al front, després que s'hagi publicat aquesta carta als anys 50, els supervivents que encara vivien, que havien estat també al front, també li matitzen d'alguna manera.
D'acord.
Com dient, escolta... cuidado, que no eres tu només la que estava en contra.
Gairebé com si aquell text hagués nascut molt des del vessant més emocional,
sí.
Que no des de la visió, diguem-ne, d'una periodista, sí. o d'un testimoni extern.
Clar, però és complicat, perquè aquesta carta era una carta personal, dirigida d'una persona a una persona mai pensada per ser publicada, amb la qual es va aflorar a la vida pública. I van haver, això, controvèrsies o discursos, agafant-la com a base quan era una carta personal. No sé si això èticament
d'algú, evidentment, que va acabar absolutament impactada.
Exacte.
Perquè públicament aquesta reflexió personal no va transcendir mai, és a dir, ella no va deixar per escrit en alguna de les seves obres editades alguna reflexió semblant a la que li va fer Bernanos?
Sí, alguna cosa.
Alguna cosa, però no d'una manera tan explícita.
No, quan el recull d'articles sobre la guerra d'Espanya, de fet, és una reflexió de fons, però feta en els moments, diguem-ne, feta simultàniament, vull dir, no? Que quan ho veus junt, dius, aquí el que hi ha, doncs, és, d'una banda, la incomoditat de veure que aquella ètica... I aquella puresa ideològica moltes vegades porta la barbària, no?
Uh-huh.
I aleshores jo crec que és això, en termes generals, el que la fa sentir incòmoda, no tant amb ella, sinó amb el que ella havia cregut. Per tant, jo crec que el capítol passatge de la Guerra d'Espanya, ella després el que vol, d'alguna manera, en fuig o se'n va, és a dir, no torna, i no diu que vulgui tornar, perquè ja n'ha tingut prou. I aleshores jo crec que és un punt d'inflexió també, i Sitges hi té a veure amb tot el que va passant aquí. En aquell estiu del 36, amb l'exposició d'en Bayo, vull dir, perquè després passi d'aquesta actitud més, diguem-ne, combativa, cap a una actitud més de pensament i més metafísica, si en podem parlar, més espiritual. Per tant, jo crec que Bayo, o sigui, passa de la revolució a, com te diré, pròpiament a la vida interior, per moltes etapes, amb molts matisos i moltes extensions, a partir de la seva vivència
del conflicte. Que va passar a la tornada dels expedicionaris de Mallorca?
Del que ell ha vist. És a dir, ja no és el conflicte a les fàbriques.
Sí, sí.
O el judici contra aquells de l'Ajuntament que no sé què, sinó que és el conflicte portat a l'extrem, que és la revolució, a la qual ella creia, que per això va venir, el que ha comportat, no?
De fet, jo el petit article que vaig més o menys llegir l'altre dia portava per títol l'estiu del Simon Bayo, l'estiu del 36, l'inici del desencís. Perquè entenc jo que el que va en el seu camp mental, a la seva estada a Sitges va suposar l'inici d'un desencís.
El món està ple de gent desencisada, eh?
Home.
De determinades idees que topen amb la realitat i a partir d'això...
És que la realitat és molt dura.
Ho dic perquè, no sé si... tothom parla d'Oppenheimer ara. Doncs mira, un conflicte ètic. Doncs mira, un conflicte ètic davant d'un ideari de la realitat que copsa tant que un diu no, jo per això no hi puc passar.
La Bayo treu per moltes coses, sobretot en el món de la filosofia, i ha estat molt reivindicada dins dels corrents últims de les dones filòsofes en un altre... de manera molt similar, tot i que des d'un altre angle, com la Hannah Arendt, amb la qual jo crec que té un paral·lelisme molt interessant, que explicarem un altre dia, però que precisament...
Tot i que ha transcendit molt més, diguem-ne, el pensament
home,
de...
Home, va viure més anys i l'Arendt va poder fer el que la Bayo no va poder fer, que és estar en una càtedra, en el cas d'ella a la Universitat de Chicago, i allà abocar tot el seu... coneixement, experiència i contradiccions, com avui dia sabem, fins al final de la seva vida.
O sigui, queda per intuir què hagués passat amb una Simone Bayo madura.
Jo crec que la Bayo madura hauria tingut una projecció, una vida bastant similar. És a dir, a mi ja dic que totes dues m'interessen molt des del punt de vista biogràfic, en el sentit que és una biografia viscuda des del pensament i des de la projecció del pensament, que és el que nosaltres rebem, no? Aleshores, tornant a Bayo, per què ho deia això? Perquè a mi el que m'ensenya, o sigui, entre moltes altres coses, és la importància i la potència de l'ètica. És a dir, i l'ètica és un valor que avui dia no tenim, no és un dels valors, malauradament, que tinguem en els nostres entorns, parlo així genèricament, però, és clar, sense ètica, és a dir, no és que no hi hagi estètica, és que no hi ha res.
I el pes existencial, el pes en la vida de l'ètica, eh?
Clar.
Fins a quin punt...
És una ètica a la qual hi arriba a través no de lectura, sinó d'experiència personal, que és molt més dur. Perquè tu pots llegir un autor o una autora que diguis, hòstia, no,
te'n pots distanciar
però
sempre.
Però l'altra cosa és que visquis uns fets pels quals tu, o sigui, has fet un viatge i has volgut anar o has volgut viure la pell pròpia i t'has trobat doncs, amb una realitat que t'ha comportat el desencís.
Allò
com molt bé explica en Jordi.
Allò que moltes persones grans i veteranes diuen, no, és que tu no ho has viscut.
Sí, sí.
Doncs en part, en aquesta frase... Hi ha moltes coses, eh?
Tu no
ho has viscut. Com que ens queden 10 minuts, quan entra la poesia dins la vida de Simone Bayo? De ben jove...
Ara et diria, m'encanta que em facis aquesta pregunta.
No és igual. En primer lloc, ho pots dir també, perquè ja pots esbalar el que vulguis.
No, mira, la poesia de la Bayo, en comparació amb l'obra, no vull dir que no sigui considerada. És... rebuda i vista com una cosa menor. Només té 9 poemes i algun esborrany.
9 poemes?
9 poemes. Però déu-n'hi-do per traduir això, eh? És a dir, 9 poemes. Aleshores, aquests 9 poemes, tot i que són 9 només, et donen la... et certifiquen la...
Perdó, un moment, Vinya. Espigolats en el temps, en una època determinada?
No, precisament et donen la trajectòria d'ella.
D'acord.
És a dir, té un parell de poemes d'època de joventut quan surt del liceu, quan està pel liceu, que denoten una forta consciència social, és a dir, allò, encara que parli del que sigui, no us oblideu dels de les trinxeres, no us oblideu dels pobres, dels desproveïts, és a dir, i li va bé expressar-ho així. Són poemes llargs. Després té un parell de poemes, o sigui, sobretot un, que és el Prometeu, que és el que envia en Paul Valéry, l'any 37, després de la guerra, d'aquí, després d'estar aquí, amb una reflexió sobre la figura de Prometeu. Ja he dit que ella era, diguéssim, llicenciada i molt experta en clàssiques.
Tornem a Prometeu, eh? Si veuen Oppenheimer, tornem a Prometeu.
Vale.
Una vegada més.
Jo d'això encara no en puc parlar,
vinga,
però bueno.
I Prometeu.
No, perquè no l'he vist, o sigui que...
Però en qualsevol cas, el llibre també. El Prometeu americà. Prometeu. La figura de Prometeu.
Figura de Prometeu, en el cas de Bail, és una figura que li remet a la idea de l'home que se sacrifica per la comunitat, que és el Crist, els cristians. I el seu apropament al cristianisme és molt... molt volgut, molt experimentat i molt acceptat. I aquí ja arrenca la mística de la Bail, que és un tema important, molt important, que és com acaba la poesia. Perquè llavors té unes interrupcions importants, és a dir, i torna a escriure a l'època de Marsella, quan està en contacte amb aquesta colla de gent de Calles 17, i és una poesia, diguem-ne, que perd la càrrega social i el que és el problema pròpiament del món dels pobres i desproveïts passa a ser un problema de la humanitat. Passa del medi social al sentit de la humanitat. I són poemes que són grans metàfores sobre la llum, sobre els llampecs, sobre la natura, o la incidència de la natura, o la doble incidència de la natura. Per exemple, n'hi ha un que és llarg, precisament, que es titula El dia, que ve a dir El dia que neix per tu, que és tan bonic, després de tal, doncs per molts és un dia que és, no saben el que els espera, que és un dia que viuran molta amargor, és a dir, la llum serà amarga, etc. És a dir, i realment aquesta evolució a mi em confirma la seva pròpia evolució ideològica. És a dir, en contra de l'opinió d'un dels experts que justament va traduir el pensament d'Oc en una col·lecció que és de l'Olanyeta, que està en català a més, que diu doncs, que bueno, pues, ja la Vall, res, és a dir, no va així com a poeta, jo dic, home, a veure, és evident que si la compares amb André Breton, el qual coneixia també d'aquest grup, doncs, evidentment, no té la mateixa connotació, però si la situes en un context d'època, a partir d'una dona que sap lletra, que sap literatura, que ha estat formada per l'Alain, que era aquell escriptor filòsof que va ser el seu professor al Liceu Henri IV de París, vull dir que era algú, doncs, home, diguem-ne, una alumna avantatjada i ben apresa, doncs et dona una poesia com a mínim correcta, i no només és correcta, és molt contundent. El que passa que és una poesia que és molt tallant d'idea, és a dir, passa d'una idea a l'altra o d'un context sense successió de continuïtat estètica, en aquest cas.
És a dir, formalment és eixuta.
És dura, sí. I si no tens en compte que estàs traduint poesia i et deixes portar per la literalitat, pots arribar a donar un text, a la llengua pròpia, en aquest cas la meva, que és el català, doncs molt dur i poc intel·ligible. Per tant, el meu exercici és lent, ha estat lent, i és doble, i jo espero que arribi a bon port. L'altre dia vaig llegir l'últim poema, que és el de la porta. O sigui, tenim una porta que no s'obre, que és com la paret, com els filòsofs han dit, i de repent diu, bueno, volem veure els jardins, volem veure les flors, volem veure els ocells, volem veure... No s'obre, no s'obre, ens hi estavellem i no s'obre, no s'obre, i al final es diu, la porta s'obre, no hi ha jardins, no hi ha flors, només hi ha una llum que porta a l'infinit. És impressionant. A mi em va impressionar molt. Però, clar, la dicció en francès és duríssima. Jo crec que aquesta duresa de dicció, no de pensament, d'expressió, és el que fa doncs, que per part dels historiadors de la literatura la poesia
de Valls
sigui residual i no. És a dir, de fet, quan he parlat amb altra gent del món de la filosofia, amb l'altre dia amb en Jordi, amb en Josep Oton, van estar d'acord bueno, que és una obra que encara s'ha de treballar més. I jo en això estic. És a dir, impensadament.
Acabem. Ella va ser conscient, vull creure que a partir del que ens heu dit, que tot aquell pensament difícilment es podria aplicar en aquella humanitat que va tenir oportunitat també de veure i de viure?
Uf, uf. Difícil resposta. No tinc clara la resposta. Jo el que puc dir és que d'alguna manera la seva mort prematura va fer en certa mida va jugar a favor de tot aquest misticisme que l'envolta, jo ara estava fent un moment, per un moment m'he fet una analogia entre Rolling Stones, Brian Jones, Keith Richards. Clar, aquest Rolling Stones, Brian Jones, que mor als 60, sí, l'any 60 sí. Poc, i el Keith Richards amb gairebé 80 anys al peu del canó encara. Jo vull pensar que si visqués encara seria un Keith Richards dels nostres dies. Si ella
va, i sí que sé que les morts joves generen aquesta mística sempre.
Sí.
Bé, quan tenen trajectòries així, està clar.
Jo estic d'acord amb en Jordi. És a dir, jo crec que potser hauria donat molt més pes a la capacitat de transmetre idees que no pas a la radicalitat de portar-les a terme en un medi concret. Per què? Perquè hi ha un moment que ella entén que la immediatesa, és a dir, no és compartida, la revolució fracassa, perquè no tothom ha assumit la importància de l'ètica que dèiem i que
la humanitat... Del compromís.
Exacte. Que la humanitat és molt més complexa. Llavors ella, jo crec que un punt, i per això es posa a escriure desaforadament a partir de l'exili de Londres, és a dir, els últims anys, però molt desaforadament, és a dir, una obra ingent, perquè pensa que el que es pot transmetre és el pensament. I és aquest valor del pensament i de la seva transmissió, no oblidéssim mai, el que creu que pot arribar a canviar la humanitat. No la teoria, sinó el pensament transmès i que, amb la voluntat de que vagi sent, diguéssim, vagi penetrant les mentalitats de les persones.
I una qüestió final. I si no hagués transcendit mai aquesta carta sitgetana de Simone Weil?
Doncs,
hi hauria hagut els escrits de guerra?
Per exemple, tampoc hagués passat res.
Tampoc hagués passat res.
Però bueno, jo és una miqueta ha sigut almenys al meu cas el punt d'entrada cap a aquest personatge, cosa que és prou.
Home,
prou,
no és mal punt d'entrada, eh?
Que és valuosa,
no sí. És sí, mal sí. Punt d'entrada.
Jo hi vaig entrar pel mateix, és a dir,
per aquesta carta.
Jo vaig comprar l'any 99 l'obra no completa, però molt de Gallimard, aquella de la coberta blava, a França el 99, com em faig creus, eh? M'ha impressionat molt, clar, vaig buscar a Guerra d'Espanya, a veure, no? M'ha impressionat molt el capítol, i després amb el llibre d'en Jordi, doncs imagina't, no? La poesia ha vingut molt més tard.
A partir d'aquesta conferència que organitzava el grup d'estudis el passat divendres 21 de juliol, ens hem acostat a Simone Weil. Ja li dèiem a la vinyeta i amb en Jordi, home, ens ve més de gust una conversa perquè segur que en traurem les coses d'una manera més, diguem-ne, una miqueta més ordenada a vegades, i ells diran el que creguin que és fonamental pels oients saber, doncs ens ha vingut molt bé. Simone Weil, estiu del 1936, va passar per Sitges, va veure la tornada de l'exposició de l'expedició de Bayo, i el que va passar després, i la vida per ella, també va ser una altra. Jordi, gràcies. Vinyet, gràcies.
A tu.
Gràcies a tu.
Bon dia.